Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
L'incendi de la Ribera d'Ebre continua actiu i avança sense control davant la impotència dels bombers, que aquesta tarda han hagut de fer front també a dos incendis menors més, un a la Fatarella, a la Terra Alta, i l'altre a Campdevànol, al Ripollès. Montse Manent.
El foc ha cremat de moment 6.500 hectàrees. Els bombers confien poder arribar al cap de l'incendi al llarg de les properes hores. Així ho ha confirmat el conseller d'Interior, Miquel Buch, des del centre de control.
El que sí que és cert és que l'estratègia de bombers, que ha sigut la d'anar atacant la llengua de foc, la forma d'aquest foc, que és forma de llengua, d'anar-la atacant des del principi i anar pujant, doncs està donant els seus resultats positius. I per tant, doncs, ara, en les properes hores, amb la metodologia diferent i podem treballar de nit amb una altra estratègia, esperem de poder continuar avançant fins a arribar al cap d'aquest incendi.
El foc avança cap a les comarques lleidatanes de les Garrigues i el Segrià.
Aquesta tarda s'ha hagut de confinar a casa seva tota la població garriguenca de Bòbera per l'amenaça de les flames i la preocupació entre els alcaldes de la zona és màxima.
M1FM, Pere Gilard.
La màxima preocupació de la població d'aquesta zona és impedir que les flames avancin cap al patrimoni natural de la Serra del Montsant, ja comarca del Priorat, però tocant aquests nuclis urbans. Si les flames hi arribessin, alguns veïns i veïnes asseguren que el foc hi tindria via lliure durant milers d'hectàrees. Per aquest motiu, tot i el confinament que ha ordenat Protecció Civil a tota la població de Bòbera, els veïns no atenen a les indicacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha fet una crida als que tinguin tractor i conreador perquè ajudin a bastir tallafocs als camps adjacents als nuclis urbans.
Davant l'onada de calor, el Departament de Salut fa una crida a la prevenció i recorda que el més important és prevenir, beure molta aigua, refrescar-se i evitar exercicis a l'exterior.
Els ajuntaments també han activat els protocols d'emergència i entre les principals mesures preses han decidit obrir portes a les piscines municipals. És el cas de Sant Cugat del Vallès.
Cugat.cat, Clara Verdagí.
Tot i així, l'accés a les piscines de Sant Cugat es limitarà per motius de seguretat un cop s'arribi a l'aforament màxim permès. La mesura s'incorporarà a partir d'ara al protocol d'actuacions previstes en cas d'episodis de calor. Cal recordar que l'Ajuntament ha activat en fase d'alerta el manual d'actuació bàsic del Pla de Protecció Civil pel risc d'onada de calor. Els serveis socials també han posat en marxa un servei d'atenció especial cap als més vulnerables, com persones grans, malaltes o que viuen soles.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya deixa el president Quim Torra a un pas de ser jutjat per desobediència per negar-se a retirar els llaços grocs dels edificis de la Generalitat.
El jutge instructor ha decidit desestimar la petició de la defensa d'arxivar la causa i dona ara 10 dies a la Fiscalia i l'Acusació Popular perquè diguin si estan d'acord en l'obertura del judici oral. El magistrat considera que hi ha prou indicis per acusar Torra d'un delicte de desobediència.
Del 8 al 21 de juliol se celebrarà la 15a edició del Festival del Tebre Dansa amb 48 espectacles d'alt nivell i d'arreu del món.
El festival opta en guanyar el Premi EFE de l'Associació Europea de Festivals. El director Roberto Oliván s'ha mostrat molt orgullós d'haver consolidat aquesta fita cultural, però considera que no ha de créixer més.
Almenys pogués tindre una conversa cadascú dels participants una vegada almenys durant les 2 setmanes. Si passem a este punt, me sembla que ja deixarem de perdre l'interès. I això és el que mantenim fins ara. Me sembla que se crea una família bastant gran, però és una família. Per tant, me sembla que sí, estem al punt exacte on teníem que arribar i no crec que hauríem de créixer més.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, continuant pendents d'aquesta onada de calor. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Avui i demà seran els dies que faran més calor d'aquesta onada de calor que porta ja uns dies deixant valors extrems de temperatura màxima. Ahir es van enregistrar nombroses superacions per temperatura extrema i es va superar el llindar a 21 de les 42 comarques. Avui s'espera que la temperatura sigui més elevada, sobretot a les comarques de l'interior. A la costa, en canvi, la temperatura quedarà més baixa a causa de la marinada, però no tindrà gaire efecte. La temperatura oscil·larà entre 30 i 35 graus al litoral i entre 35 i 40 graus a la resta de Catalunya. Si bé a ponent, localment podran superar els 40 graus. El vent bufarà de component sud-est amb predomini del xaloc d'intensitat entre fluixa i moderada amb cot forts de 30 i 40 km per hora. Demà serà una jornada molt semblant i la temperatura tocarà sostre. S'assoliran valors de temperatura superiors a 40 graus a molts punts de l'interior. Per tant, com sempre, seguiu els consells i les recomanacions de Protecció Civil i eviteu les hores centrals del dia per fer qualsevol tipus d'activitat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Un dia més també amb atenció a les vies tallades per l'incendi a la Ribera d'Ebre. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Seguim parlant encara de 5 carreteres tallades afectades per aquest incendi des d'ahir a la Torre de l'Espanyol. 5 vies, com dèiem, que es mantenen tallades des d'ahir: la C12, la C233, la T703, la T714 i també la T2237 en aquesta zona afectada per aquest incendi. D'altra banda, pel que fa incidències de trànsit, destaquem, per exemple, l'autovia 2. Hi ha dos carrils tallats a Torrefarrera en sentit Barcelona per un camió avariat. Hi ha entre 2 i 3 quilòmetres de cues en aquest punt. A la Nacional 260, també per un camió avariat a Sant Joan de les Abadesses, s'està donant pas alternatiu. I a l'autopista 37, també per un vehicle avariat a la Jonquera, hi ha un carril ocupat en sentit França. D'altra banda, hi ha una via local tallada per un accident. Es tracta de la B500 a Sant Fost de Camp Centelles. I aquí, evidentment, hi sumarem totes les aturades i retencions habituals d'aquesta hora de la tarda. És tot. Bona tarda.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle, Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'incendi de la Ribera d'Ebre continua actiu i avança sense control davant la impotència dels bombers, que aquesta tarda han hagut de fer front també a dos incendis menors més. Un a la Fatarella, a la Terra Alta, que ja està controlat, i l'altre a Campdevànol, al Ripollès, que ha estat extingit. La màxima preocupació, però, es manté a la Ribera d'Ebre, on les flames han obligat a evacuar una cinquantena de persones i a confinar tota la població de Bovera, a les Garrigues.
De moment són ja 6.500 les hectàrees cremades en un incendi que avança sense control cap a les comarques lleidatanes de les Garrigues i el Segrià. Hi estan treballant una cinquantena de dotacions terrestres i 15 mitjans aeris per intentar estabilitzar el foc. Les previsions, però, no són gens optimistes davant les condicions meteorològiques i les dificultats que presenta l'orografia del terreny. Així tot, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha destacat fa pocs minuts els bons resultats de l'estratègia que duen a terme els bombers.
El que sí que és cert és que l'estratègia de bombers, que ha sigut la d'anar atacant la llengua de foc, la forma d'aquest foc, que és forma de llengua, d'anar-la atacant des del principi i anar pujant, doncs està donant els seus resultats positius. I per tant, doncs, ara, a les properes hores, amb la metodologia diferent i poder entrar en una altra estratègia, esperem de poder continuar avançant fins a arribar al cap d'aquest incendi.
A més, la Generalitat fa una crida a evitar les zones de muntanya i restringir les activitats a l'aire lliure. Buch ha assegurat que es tracta d'un cas de força major.
El que hem de tenir clar és que ja no només és per provocar o la possibilitat de poder provocar algun incendi, un fet normal i habitual que és anar a la muntanya i que, degut a l'alta temperatura i a la baixa humitat i a la sequera i als vents, un fet normal pot acabar produint un incendi. No només és per això, sinó perquè en el cas que es produeixi, el que menys ens interessa és tenir gent a la muntanya.
A l'incendi també hi treballen 230 efectius de l'UME, la unitat especialitzada de l'exèrcit espanyol. A més, han ofert ajuda a la Junta d'Extremera, els governs d'Aragó, València i Castella-La Manxa.
I ho dèiem abans, el foc avança cap a les comarques lleidatanes de les Garrigues i el Segrià. Aquesta tarda s'ha hagut de confinar a casa seva tota la població garriguenca de Bovera per l'amenaça de les flames i la preocupació entre els alcaldes de la zona és màxima. M1FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara, la màxima preocupació de la població d'aquesta zona és impedir que les flames avancin cap al patrimoni natural de la Serra del Montsant, ja comarca del Priorat, però tocant aquests nuclis urbans. Si les flames hi arribessin, alguns veïns i veïnes asseguren que el foc hi tindria via lliure durant milers d'hectàrees, ja que es tracta d'una zona molt abrupta amb alta vegetació i les mínimes vies de comunicació. Recordem que l'incendi forestal té una potencialitat de 20.000 hectàrees, comptant les que ja han cremat. Per aquest motiu, tot i el confinament que ha ordenat Protecció Civil a tota la població de Bovera pocs minuts després de les 3 de la tarda, els veïns no atenen a les indicacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha fet una crida als que tinguin tractor i conreador perquè ajudin a bastir tallafocs als camps adjacents als nuclis urbans, com ja havien fet durant la passada nit i matinada. Per altra banda, al sud de la comarca del Segrià, a Maials, on el foc ja ha cremat mig miler d'hectàrees, Protecció Civil també ha ordenat el confinament de la gent gran, dones embarassades, infants i persones amb problemes respiratoris. I és que la majoria del fum de l'incendi forestal passa de ple pel municipi, un fum que a hores d'ara cobreix bona part del mig i l'alt Segrià, així com tota la franja de Ponent.
La virulència del foc i les altes temperatures que avui s'han enfilat fins als 42 graus a Oliana, a l'Alt Urgell, han fet activar l'emergència del pla Infocat. També es prohibeix la sega i s'ha avançat el tancament dels accessos a la serralada del Montsant i als ports de Tortosa, així com a les Gavarres, Montserrat i Cadiretes.
I és que el risc d'incendi és màxim i tots els esforços estan concentrats a la Ribera d'Ebre. El secretari d'Interior, Brauli Duart, ha admès que un altre gran foc seria molt complicat de gestionar.
Si en aquests moments es produís un incendi en un altre punt del territori, els bombers, els agents rurals, els serveis d'emergències mèdiques, els Mossos d'Esquadra, les ADFs, tots els professionals que estan implicats en la seva extensió haurien de multiplicar els seus esforços i, evidentment, amb una eficiència que no podria ser la que en aquests moments estan tenint, concentrada tota en el punt de l'actual incendi.
En relació a l'incendi de la Ribera d'Ebre, els agents rurals han confirmat que l'origen del foc va ser en una explotació avícola. Ho ha explicat el cap del cos, Josep Antoni Mur.
Amb un femer, una explotació avícola, per una mala gestió dels fems. Vull aclarir que l'explotació complia tots els requisits legals, tenia un femer d'acord al que estableix la normativa, però aquesta persona havia fet un ús inadequat de la instal·lació, fent un apilament de fems en una zona que no corresponia.
Mur també ha anunciat que es denunciarà el responsable d'aquesta explotació per la via administrativa, però també portaran el cas a la justícia per si hi ha responsabilitats penals. De la seva banda, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, no descarta que es pugui declarar la zona com a catastròfica.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El Departament de Salut crida els empresaris a evitar feines a l'aire lliure durant l'onada de calor. Adverteix que l'estiu passat van morir 28 persones per cops de calor. Per això, Salut reforçarà amb 500 metges els centres d'atenció primària i els hospitals durant l'estiu. Però recorda que el més important és prevenir, beure molta aigua, refrescar-se i evitar exercici a l'exterior.
Els cops de calor poden agreujar malalties cròniques, provocar deshidratació i esgotament. Salut recorda que el més important davant les onades de calor és prevenir i, sobretot, tot els col·lectius vulnerables, persones grans, malalts crònics, nadons. El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, ha recordat que l'estiu passat Catalunya va patir dues onades de calor amb 28 morts.
El 2018 vam tenir dos episodis d'onada de calor, vam tenir 11 avisos de temperatura màxima i en total vam registrar 65 casos de cop de calor, això sí que és efecte directe, dels quals 28 van morir. I el que és important és que d'aquests 28 va afectar gent que estava fent activitats en l'exterior, o treballant o practicant esport.
Per això aquí ja ha fet una crida als responsables d'empreses perquè evitin treballadors a l'aire lliure aquests dies.
I voldríem aprofitar per fer una crida molt especial als responsables d'actuacions a l'aire lliure, obres, jardineria, aquest tipus d'accions, per tal que siguin especialment curosos, evitant que els treballadors estiguin actuant sota en condicions d'onada de calor amb les hores puntes.
El pla d'estiu preveu reforçar els serveis d'atenció mèdica primària i hospitalària amb 212 metges entre juny i setembre i un total de 503 professionals sanitaris, 22 més que el 2018.
Davant de l'amenaça d'aquesta onada de calor, són ja diversos els ajuntaments que han activat els protocols d'emergència i entre les principals mesures preses han decidit obrir portes a les piscines municipals de les poblacions. És el cas de Sant Cugat del Vallès. Allà les instal·lacions del Parc Central i la Floresta tenen accés gratuït com a mínim fins diumenge. Cugat.cat, Clara Verdagí, bona tarda.
Bona tarda. Tot i així, l'accés a les piscines de Sant Cugat es limitarà per motius de seguretat un cop s'arribi a l'aforament màxim permès. La mesura s'incorporarà a partir d'ara al protocol d'actuacions previstes en cas d'episodis de calor. Cal recordar que l'Ajuntament ha activat en fase d'alerta el manual d'actuació bàsic del Pla de Protecció Civil pel risc d'onada de calor. Els serveis socials també han posat en marxa un servei d'atenció especial cap als més vulnerables, com persones grans, malaltes o que viuen soles. Segons les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran especialment altes a partir d'avui i sobretot demà, divendres. L'episodi s'allargarà almenys durant tot el cap de setmana.
I amb l'onada de calor no tan sols necessitem refrescar-nos les persones, sinó també els animals. Doncs bé, un dels efectes de la pujada de temperatures és l'augment de senglars que arriben a nuclis urbans en busca d'aigua i menjar. A ciutats com Badalona es calcula que hi ha una població de senglars d'entre 6 i 9 exemplars per quilòmetre quadrat. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti Garcia.
Acostumen a dirigir-se a zones verdes i més o menys naturalitzades i cercar menjar d'entre les escombraries. Ho ha explicat Josep Maria López, cap de secció d'activitats cinegètiques de la Generalitat.
En el cas dels senglars que tenim a les ciutats, doncs no venen perquè els agradi trepitjar l'asfalt, no estan acostumats, sinó que venen doncs, per les zones verdes, per les zones de refugi que s'han creat en zones despoblades o en solars o urbanitzacions mig fetes, o zones verdes que són més o menys naturalitzades i, per tant, que s'entren a tres. I també, sobretot, pel menjar.
A Badalona, els senglars acostumen a trobar-se a banda de la serralada de Marina, al voltant del camp de golf, l'escola de la natura i a la conreria. De fet, la setmana passada es va poder veure l'alçada del Mas Ram a un senglar vietnamita amb 8 més.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya deixa el president Quim Torra a un pas de ser jutjat per desobediència per negar-se a retirar els llaços grocs dels edificis de la Generalitat.
El jutge instructor ha decidit desestimar la petició de la defensa d'arxivar la causa i dona ara 10 dies a la Fiscalia i l'Acusació Popular perquè diguin si estan d'acord en l'obertura del judici oral. El magistrat considera que hi ha prous indicis per acusar Torra d'un delicte de desobediència a la Junta Electoral Central en negar-se a retirar els llaços grocs. El jutge considera també que Torra pot ser acusat subsidiàriament del delicte de denegació d'auxili a l'autoritat competent per la seva persistència en desobeir l'ordre.
Els presos de Junts per Catalunya demanen l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez.
Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull han enviat una carta a la direcció de la formació postconvergent, demanant que el grup del Congrés es repensi la negativa que la diputada Laura Borràs va transmetre al PSOE en la ronda de contactes dels socialistes. Consideren que la investidura de Sánchez seria el mal menor.
I en clau municipal, un comitè executiu i una comissió de seguiment vetllaran pel compliment de l'acord de govern entre Esquerra, Junts per Catalunya i el Comú de Lleida a la Paeria. El text l'han signat avui en un acte conjunt. UAU Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
Fer una auditoria econòmica de l'Ajuntament, la revisió dels impostos i les taxes municipals o fer un nou POM consensuat són alguns dels 27 punts programàtics que inclou l'acord. Elena Ferrer, regidora del Comú de Lleida.
Entomem l'oportunitat del canvi valent, però també li sumem la Lleida honesta, la Lleida transformadora.
El text també estableix l'estructura organitzativa de la Paeria, formada per l'alcaldia i 15 regidories, que estaran distribuïdes en 8 àrees. El líder de Junts per Catalunya, la Paeria Toni Postius, en parlava així.
Veníem d'una situació també d'un mandat democràtic molt clar, i és que la ciutat havia votat canvi, i per tant nosaltres enteníem que aquest canvi s'havia de materialitzar.
L'acord també fa èmfasi en la coordinació i la lleialtat entre les tres formacions que integraran el govern municipal i estableix que en casos de discrepot seran representants dels partits aliens al govern els que hauran d'explicar aquestes diferències. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha destacat la importància històrica d'aquest pacte.
No només de tancar un acord històric, sinó d'exportar un model.
L'organització municipal es formalitzarà el proper dilluns amb el ple d'aprovació del cartipàs municipal.
Repassem ara altres notícies destacades del dia i destaquem un dia més les plagues. Aquests dies es reprenen els tractaments fitosanitaris del Departament d'Agricultura per lluitar contra l'eruga peluda que amenaça els boscos d'Alzina Sorera. Un dels punts on més s'ha detectat la presència d'aquesta eruga és el municipi de Tordera, al Maresme. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Els danys de l'eruga poden dificultar les tasques de pela del suro i fins i tot impedir-la a banda d'alterar els processos fisiològics de l'arbre. Si els atacs es repeteixen, s'arriba a la destrucció total de la massa foliar, l'arbre es debilita i queda exposat a altres atacs d'insectes i fongs. El tordarenc Ramon Dalmau, de la finca Fontrodona, assegura que l'eruga no només provoca danys a l'alzina o suro, sinó que també afecta a altres espècies.
Posaves a sota els arbres i senties crec, 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 i els senties com, bueno, els senties arrossegar. Sempre deien que era l'eruga del suro i l'alzina, però és que es menja el suro, es menja el castanyer, es menja l'arbós, es menja el sotabosc.
L'eruga peluda del suro és nociva pels arbres, però a diferència de la seva parenta, la processionària no provoca cap mena d'urticària ni a persones ni a animals. D'aquí a pocs dies, aquests cucs es convertiran en papallones i posaran milers d'ous.
Continuen els abocaments d'aigües residuals al riu Ter al seu pas per Manlleu. Malgrat que el grup de defensa del Ter ja va denunciar aquesta situació a principis d'any, ara denuncien que no s'ha fet res per aturar-los. L'Ajuntament respon que tot plegat respon a una fuita a la xarxa de clavegueram que té difícil solució. Ràdio Manlleu, Raimon Romà.
El GDT ho ha fet públic a través de les xarxes socials, on ha penjat dues fotografies on es veu la brutícia que hi ha a l'aigua. Destaquen que és una problemàtica que dura anys i que a mesura que passa el temps es continua abocant il·legalment aigua residual al riu Ter. El vessament, explicava en el comunicat de fons mesos, provenia del clavegueram que condueix les aigües residuals a la depuradora municipal. Aleshores, aquest abocament continuat es produïa a l'alçada del carrer Sant Martí. A més, asseguraven que des de l'Ajuntament de Manlleu al·legaven que la fuita de clavegueram era de difícil solució perquè caldria aixecar el carrer per accedir-hi. Mig any després, el grup de defensa del Ter assegura que no s'ha solucionat aquesta problemàtica i ho ha tornat a denunciar per reclamar que es facin les actuacions pertinents.
En cultura, del 8 al 21 de juliol se celebrarà la 15a edició del Festival del Tebre Dansa, amb 48 espectacles de dansa i circ contemporani d'alt nivell i d'arreu del món. Aquest festival opta enguany a guanyar el Premi EFA de l'Associació Europea de Festivals. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Durant 15 dies de juliol, enmig del Parc Natural del Delta de l'Ebre i al costat del riu, 130 artistes oferiran una cinquantena d'espectacles, entre ells tres estrenes mundials. Hi actuarà, per exemple, la catalana Lali Aiguader Company de dansa o la pallassa Alba Serraute. El director, Roberto Olivan, s'ha mostrat molt orgullós d'haver consolidat aquesta fita cultural, però considera que no ha de créixer més. I aquesta és la seva particular vara de mesurar.
Almenys poguéssim tindre una conversa en cadascú dels participants una vegada almenys durant les dues setmanes. Si passem a aquest punt, me sembla que ja deixarem de perdre l'interès i no crec que hauríem de créixer més.
El Festival del Tebre Dansa és un dels 24 finalistes del Premi de l'Associació Europea de Festivals, que s'atorga al setembre.
I un any més arrenca el Festival Clàunia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, amb totes les entrades venudes. Això, tot i l'absència dels seus creadors, Charango. Aquesta nit, Pupiles i Lildami seran els grups encarregats d'inaugurar aquesta 6a edició. La veu de Sant Joan, Isaac Muntades.
Enguany, el Clàunia s'allargarà fins aquest diumenge i, tot i l'absència de Charango, el cartell de l'edició és de luxe amb Boques Grasses, Joan Dausà, Búhos, Doctor Prats, la companyia elèctrica d'Arma o la banda colombiana La 33. Al Clàunia també s'hi podran veure actuacions de circ amb companyies de Brasil o Kènia i hi haurà un munt de xerrades a l'Espai Consciència, entre les quals destaquen una sobre la repressió de l'Estat, on hi serà la parella de Jordi Cuixart, Cell Bonet, o una sobre el canvi climàtic amb la presència del meteoròleg de TV3, Tomàs Molina. Precisament, la preocupació pel canvi climàtic és un dels puntals d'enguany. Anna Palau és la responsable de l'espai.
També explota el planeta, no? per mantenir la vida que volem tenir una part del planeta, no? Que és aquest nord global, que l'únic que fem és comprar i consumir, a costa també de que moltes persones arreu passin malament.
Si altres anys s'havia patit per la pluja, en aquesta ocasió la principal preocupació serà la onada de calor que assola el país.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local, els World Roller Games a punt.
Falta només una setmana perquè la competició comenci a rodar. La cita es concentrarà més de 4.000 esportistes arribats des de 81 països. Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès, Sant Cugat i Terrassa seran les seus de les diverses proves que inclouran 11 disciplines, des de les més tradicionals com l'hoquei i el patinatge artístic fins a les més novedoses com el roller derby, el freestyle o l'scooter. Una cita per a la qual la xarxa serà televisió oficial.
Un dels plats forts dels World Roller Games serà el Mundial d'Hockey Patins.
La selecció espanyola femenina, entrenada per Ricard Ares, intentarà encadenar el tercer títol, una fita mai aconseguida per cap selecció. 7 jugadores catalanes formaran part de l'equip, les porteres Laura Vicente i Teresa Bernades, i les jugadores de camp Anna Casarramona, Berta Busquets, Maria Díez, Aina Florenza i Laura Puigdueta. Puigdueta, MVP de l'Hockey Lliga Femenina, es mostra il·lusionada de cara a la competició.
Jo tinc moltes ganes de guanyar aquest Mundial i de competir-lo molt bé. Més que res perquè és a Barcelona, és el tercer Mundial consecutiu que podríem guanyar i bueno, perquè l'equip que hem format m'agrada i soc molt competitiva i doncs, les sensacions jo crec que són bones. Sí.
També en hoquei patins, el Lleida Llista reforça amb Oriol Vives i Marc Palazón.
Provinents d'Igualada i Girona, respectivament, són les primeres de les 5 noves cares que han d'arribar al conjunt lleidatà.
El Club Egara anuncia que Ramon Sala serà el seu pròxim entrenador. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Ramon Sala serà entrenador les properes 3 temporades del Club Egara masculí. I és que el conjunt del Pla del Bonaire ha fet oficial el que ja era, doncs ja no era un secret, era la marxa de Pacho Quinan i l'arribada de Ramon Sala. Recordem que el tècnic agarenc porta ja 19 anys vinculat i signa per les properes temporades. I atenció perquè arriben dos noms força importants, Fran Dinarés i Jordi Clapés. Recordem que al llarg de la seva trajectòria va disputar pràcticament 200 partits internacionals. També doncs va estar a la selecció espanyola sub-18 femenina i també a la masculina. A l'any 2000 es va incorporar a l'Egara com a director de l'escola i 4 anys més tard va assumir el càrrec de director tècnic de la secció que ara mateix exerceix actualment i que compaginarà amb la gestió directa del primer equip masculí.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis del 94? Recordes com s'omplien galledes d'aigua? Recordes les veïnes i els veïns evacuats? No oblidem el passat. Els coets i petards al bosc o en zones properes poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Trencar amb el binomi dona-home significa assumir la diversitat afectiva sexual i de gènere de la nostra societat.
28 de juny, dia per l'alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Trenquem amb el binarisme.
Som el que som, per uns municipis orgullosos dels seus colors. Per a més informació, entra a diva.cat/LGTBI.
Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa. El Pou.
Els avenços tecnològics ens permeten fins i tot modificar el clima. Avui en parlem amb l'investigador de l'ICTA, de l'Institut de Ciència i Tecnologies de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antoni Rosset. Antoni Rosset, moltes gràcies per rebre'ns.
Hola, encantat.
En primer lloc, la tecnologia climàtica, per algú que no n'hagi sentit a parlar mai, què és?
Sí, bé, és una miqueta la concentració, surt arran de la constatació d'un fracàs, diguéssim, no? O preveient que podria haver-hi un fracàs sobre la nostra incapacitat, diguéssim, com a societat a nivell mundial per minimitzar les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle. I que això, evidentment, portarà un canvi climàtic. I llavors, en veure que és molt difícil poder convèncer a tothom a nivell mundial perquè minimitzi les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle, llavors comencen a sortir ja fa un temps, unes dècades, tota una sèrie de propostes de què podríem fer a nivell tecnològic, aplicant tecnologia que tenim, que coneguem, o que es podria desenvolupar sense fer massa fantasies de ciència-ficció, per poder modificar el clima o fer quelcom que ajudi a modificar el clima indirectament.
El POU, la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'incendi de la Ribera d'Ebre continua actiu i avança sense control davant la impotència dels bombers, que aquesta tarda han hagut de fer front també a dos incendis menors més, un a la Fatarella, a la Terra Alta, i l'altre a Camp de Bànol, al Ripollès. Montse Manent.
El foc ha cremat de moment 6.500 hectàrees. Els bombers confien poder arribar al cap de l'incendi al llarg de les properes hores. Així ho ha confirmat el conseller d'Interior, Miquel Buch, des del centre de control.
El que sí que és cert és que l'estratègia de bombers, que ha sigut la d'anar atacant la llengua de foc, la forma d'aquest foc, que és forma de llengua, d'anar-la atacant des del principi i anar pujant, doncs està donant els seus resultats positius. I per tant, doncs, ara, en les properes hores, amb la metodologia diferent i podem treballar de nit amb una altra estratègia, esperem de poder continuar avançant fins a arribar al cap d'aquest incendi.
El foc avança cap a les comarques lleidatanes de les Garrigues i el Segrià.
Aquesta tarda s'ha hagut de confinar a casa seva tota la població garriguenca de Bòvera per l'amenaça de les flames i la preocupació entre els alcaldes de la zona és màxima.
M1FM, Pere Gilard.
La màxima preocupació de la població d'aquesta zona és impedir que les flames avancin cap al patrimoni natural de la Serra del Montsant, ja comarca del Priorat, però tocant aquests nuclis urbans. Si les flames hi arribessin, alguns veïns i veïnes asseguren que el foc tindria via lliure durant milers d'hectàrees. Per aquest motiu, tot i el confinament que ha ordenat Protecció Civil a tota la població de Bovera, els veïns no atenen a les indicacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha fet una crida als que tinguin tractor i conreador perquè ajudin a bastir tallafocs als camps adjacents als nuclis urbans.
Davant l'onada de calor, el Departament de Salut fa una crida a la prevenció i recorda que el més important és beure molta aigua, refrescar-se i evitar exercici a l'exterior.
Els ajuntaments també han activat els protocols d'emergència i entre les principals mesures preses han decidit obrir portes a les piscines municipals. És el cas de Terrassa.
Canal Terrassa, Lourdes Sarrión.
Entre les mesures previstes destaca l'accés gratuït a la piscina de Vallparadís fins dissabte, respectant l'aforament, que és de 1.400 banyistes. Si les persones abonades no poden accedir a aquest equipament perquè s'ha superat el nombre màxim, podran anar a les altres piscines municipals de la ciutat. L'onada de calor, a més, coincideix amb la celebració de la Festa Major.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya deixa el president Quim Torra a un pas de ser jutjat per desobediència per negar-se a retirar els llaços grocs dels edificis de la Generalitat.
El jutge instructor ha decidit desestimar la petició de la defensa d'arxivar la causa i dona ara 10 dies a la Fiscalia i l'acusació popular perquè diguin si estan d'acord en l'obertura del judici oral. El magistrat considera que hi ha prou indicis per acusar Torra d'un delicte de desobediència.
Del 8 al 21 de juliol se celebrarà la 15a edició del Festival del Tebre Dansa amb 48 espectacles d'alt nivell i d'arreu del món.
El festival opta enguany a guanyar el Premi EFE de l'Associació Europea de Festivals. El director Roberto Olivan s'ha mostrat molt orgullós d'haver consolidat aquesta fita cultural, però considera que no ha de créixer més.
Almenys poguéssim tindre una conversa en cadascú dels participants una vegada almenys durant les 2 setmanes. Si passem, es sembla que ja deixarem de perdre l'interès. I això és el que mantenim fins ara. Me sembla que se crea una família bastant gran, però és una família. Per tant, me sembla que sí, estem al punt exacte on tenim que arribar i no crec que hauríem de créixer més.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, continuant pendents d'aquesta onada de calor. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Avui i demà seran els dies que faran més calor d'aquesta onada de calor que porta ja uns dies deixant valors extrems de temperatura màxima. Ahir es van enregistrar nombroses superacions per temperatura extrema i es va superar el llindar a 21 de les 42 comarques. Avui s'espera que la temperatura sigui més elevada, sobretot a les comarques de l'interior. A la costa, en canvi, la temperatura quedarà més baixa a causa de la marinada, però no tindrà gaire efecte. La temperatura oscil·larà entre 30 i 35 graus al litoral i entre 35 i 40 graus a la resta de Catalunya. Si bé a ponent, localment podran superar els 40 graus. El vent bufarà de component sud-est amb predomini del xaloc d'intensitat entre fluixa i moderada amb gust fort de 30 i 40 km per hora. Demà serà una jornada molt semblant i la temperatura tocarà sostre. S'assoliran valors de temperatura superiors a 40 graus a molts punts de l'interior. Per tant, com sempre, seguiu els consells i les recomanacions de Protecció Civil i eviteu les hores centrals del dia per fer qualsevol tipus d'activitat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Un dia més, també amb atenció a les vies tallades per l'incendi a la Ribera d'Ebre. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs així és. De moment es mantenen aquestes 5 carreteres des d'ahir tallades per l'incendi a la Ribera d'Ebre. Es tracta, recordem-ho, de la C-12, la C-233, la T-703, la T-714 i la T-2237, la 5, com deien, la zona afectada d'aquest incendi. D'altra banda, pel que fa a incidències viàries, destacar a l'autovia 2 dos punts conflictius a causa de vehicles avariats, un camió avariat a Torrefarrera, en sentit Barcelona, que ocupa dos carrils i entre 2 i 3 quilòmetres de cues en aquest punt, i un altre vehicle avariat també a l'autovia 2, en aquest cas a l'altura d'Abrera, ocupant un carril en sentit Barcelona. A la Nacional 260 es dona pas alternatiu per un altre vehicle avariat a Sant Joan de les Abadesses, i d'altra banda hi ha una via local tallada per un accident, la B500 a Sant Fost de Campsentelles. A tot això, evidentment, hi sumarem les aturades habituals a aquesta hora de la tarda. I tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Festival Castell de Peralada presenta Polanka Sings Sinatra. His Song, My Songs, My Way. Dissabte 13 de juliol, viu una nit inoblidable amb els grans èxits de Polanka i el seu espectacle dedicat a Frank Sinatra, amb els temes clàssics com New York, New York o Strangers in the Night. Informació i entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
L'incendi de la Ribera d'Ebre continua actiu i avança sense control davant la impotència dels bombers, que aquesta tarda han hagut de fer front també a dos incendis menors més. Un a la Fatarella, a la Terra Alta, que ja està controlat, i l'altre a Campdevànol, al Ripollès, que ha estat extingit. La màxima preocupació, però, es manté a la Ribera d'Ebre, on les flames han obligat a evacuar una cinquantena de persones i a confinar tota la població de Bovera a les Garrigues.
De moment són ja 6.500 les hectàrees cremades en un incendi que avança sense control cap a les comarques lleidatanes de les Garrigues i el Segrià. Hi estan treballant una cinquantena de dotacions terrestres i 15 mitjans aeris per intentar estabilitzar el foc. Les previsions, però, no són gens optimistes davant les condicions meteorològiques i les dificultats que presenta l'orografia del terreny. A l'incendi també hi treballen 230 efectius de l'UME, la unitat especialitzada de l'exèrcit espanyol. A més, han ofert ajuda a la Junta d'Extremadura, als governs d'Aragó, València i Castella-La Manxa.
Hi ha també talls de trànsit en 7 vies afectades per aquest incendi que ha obligat també a evacuar una cinquantena de persones. La gran majoria a Flix, cap on anem ara mateix per conèixer l'última hora de la situació d'aquest foc sobre el terreny. Canal Terres de l'Ebre, Roger Font, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs així és. Fins al moment hi ha 53 persones desallotjades, 45 en aquest moment es troben a Flix, a l'escola de Flix. Estan allí on el Cap de Protecció Civil, també l'Ajuntament, ha ficat a la disposició, doncs, catering, i els voluntaris estan apropant a l'escola per ajudar a totes aquestes persones. I hi ha altres 8 persones que estan desallotjades, que estan confinades en aquests moments a Maials i Bovera, i que en les properes hores Protecció Civil té la intenció de centralitzar-los tots al municipi de Flix per poder centrar esforços allí. Aquesta és l'última hora pel que fa als allotjats, però hi ha moltes més qüestions perquè fa pocs minuts ha comparegut el conseller Miquel Buch i també el president de la Generalitat quan ha anunciat doncs, aquest confinament. També han explicat que es tancaran diversos accessos a muntanyes aquí al país. D'entrada, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha destacat a pocs minuts el bon resultat de l'estratègia que duen a terme els bombers.
El que sí que és cert és que l'estratègia de bombers, que ha sigut la d'anar atacant la llengua de foc, la forma d'aquest foc, que és forma de llengua, d'anar-la atacant des del principi i anar pujant, doncs està donant els seus resultats positius. I per tant, doncs, ara, en les properes hores, amb la metodologia diferent i podent treballar de nit amb una altra estratègia, esperem de poder continuar avançant fins a arribar al cap d'aquest incendi.
Aquesta era el que ens avançava el conseller Miquel Buch, que sembla que comencen a sortir bones notícies dins de la tragèdia d'aquest incendi que ha cremat més de 6.500 hectàrees, però més la Generalitat fa una crida a evitar les zones de muntanya i restringir les activitats a l'aire lliure. Buch ha assegurat que es tracta d'un cas de força major.
El que hem de tenir clar és que ja no només és per provocar o la possibilitat de poder provocar algun incendi, un fet normal i habitual que és anar a la muntanya i que, degut a l'alta temperatura i a la baixa humitat i a la sequera i als vents, un fet normal pot acabar produint un incendi. No només és per això, sinó perquè en el cas que es produeixi, el que menys ens interessa és tenir gent a la muntanya.
De moment continuen tallades 5 carreteres als accessos de la Palma d'Ebre, de Flix, de Vinebre i de la Pobla també. En aquest sentit, també continuen aquí diversos alcaldes de la Ribera d'Ebre i també el president de la Generalitat, juntament amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, i també la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.
Doncs gràcies, Roger Font, per aquesta darrera hora des de Canal Terres de l'Ebre. I ho dèiem abans, el foc avança cap a les comarques lleidatanes de les Garrigues i el Segrià. Aquesta tarda s'ha hagut de confinar a casa seva tota la població garriguenca de Bovera per l'amenaça de les flames i la preocupació entre els alcaldes de la zona és màxima. M1FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara, la màxima preocupació de la població d'aquesta zona és impedir que les flames avancin cap al patrimoni natural de la Serra del Montsant, ja comarca del Priorat, però tocant aquests nuclis urbans. Si les flames hi arribessin, alguns veïns i veïnes asseguren que el foc hi tindria via lliure durant milers d'hectàrees, ja que es tracta d'una zona molt abrupta amb alta vegetació i les mínimes vies de comunicació. Recordem que l'incendi forestal té una potencialitat de 20.000 hectàrees, comptant les que ja han cremat. Per aquest motiu, tot i el confinament que ha ordenat Protecció Civil a tota la població de Bovera pocs minuts després de les 3 de la tarda, els veïns no atenen a les indicacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha fet una crida als que tinguin tractor i conreador perquè ajudin a bastir tallafocs als camps adjacents als nuclis urbans, com ja havien fet durant la passada nit i matinada. Per altra banda, al sud de la comarca del Segrià, a Maials, on el foc ja ha cremat mig miler d'hectàrees, Protecció Civil també ha ordenat el confinament de la gent gran, dones embarassades, infants i persones amb problemes respiratoris. I és que la majoria del fum de l'incendi forestal passa de ple pel municipi, un fum que a hores d'ara cobreix bona part del mig i l'alt Segrià, així com tota la franja de Ponent.
La virulència del foc i les altes temperatures que avui s'han enfilat fins als 42 graus a Oliana, a l'Alt Urgell, han fet activar l'emergència del pla Infocat. També es prohibeix la sega i s'ha avançat el tancament dels accessos a la serralada del Montsant i als ports de Tortosa, així com a les Gavarres, Montserrat i Cadiretes.
I és que el risc d'incendi és màxim i tots els esforços estan concentrats a la Ribera d'Ebre. El secretari d'Interior, Brauli Duart, ha admès que un altre gran foc seria molt complicat de gestionar.
Si en aquests moments es produís un incendi en un altre punt del territori, els bombers, els agents rurals, els serveis d'emergències mèdiques, els Mossos d'Esquadra, les ADFs, tots els professionals que estan implicats en la seva extinció haurien de multiplicar els seus esforços i, evidentment, amb una eficiència que no podria ser la que en aquests moments estan tenint, concentrada tota en el punt de l'actual incendi.
En relació a l'incendi de la Ribera d'Ebre, els agents rurals han confirmat que l'origen del foc va ser en una explotació avícola. Ho ha explicat el cap del cos, Josep Antoni Mur.
Amb un femer, una explotació avícola, per una mala gestió dels fems. Vull aclarir que l'explotació complia tots els requisits legals, tenia un femer d'acord al que estableix la normativa, però aquesta persona havia fet un ús inadequat de l'instal·lació, fent un apilament de fems en una zona que no corresponia.
Mur també ha anunciat que serà el responsable d'aquesta explotació per la via administrativa, però també portaran el cas a la justícia per si hi ha responsabilitats penals. De la seva banda, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, no descarta que es pugui declarar la zona com a catastròfica.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El Departament de Salut crida els empresaris a evitar feines a l'aire lliure durant l'onada de calor. Adverteix que l'estiu passat van morir 28 persones per cops de calor. Per això Salut reforçarà amb 500 metges els centres d'atenció primària i els hospitals durant l'estiu, però recorda que el més important és prevenir, beure molta aigua, refrescar-se i evitar exercici a l'exterior.
Els cops de calor poden agreujar malalties cròniques, provocar deshidratació o esgotament. Salut recorda que el més important davant les onades de calor és prevenir, i sobretot els col·lectius vulnerables, les persones grans, malalts crònics, nadons. El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, ha recordat que l'estiu passat Catalunya va patir dues onades de calor amb 28 morts.
El 2018 vam tenir dos episodis d'onada de calor, vam tenir 11 avisos de temperatura màxima i en total vam registrar 65 casos de cop de calor, això sí que és efecte directe, dels quals 28 van morir. I el que és important és que d'aquests 28 va afectar gent que estava fent activitats en l'exterior, o treballant o practicant esport.
Per això Guix ha fet una crida als responsables d'empreses perquè evitin treballadors a l'aire lliure aquests dies.
I voldríem aprofitar per fer una crida molt especial als responsables d'actuacions a l'aire lliure, obres, jardineria, aquest tipus d'accions, per tal que siguin especialment curosos, evitant que els treballadors estiguin actuant sota en condicions d'onada de calor amb les hores puntes.
El pla d'estiu preveu reforçar els serveis d'atenció mèdica, primària i hospitalària amb 212 metges entre juny i setembre i un total de 503 professionals sanitaris, 22 més que el 2018.
Davant l'amenaça d'aquesta onada de calor, són ja diversos els ajuntaments que han activat els protocols d'emergència i entre les principals mesures preses han decidit obrir portes a les piscines municipals de les poblacions. És el cas de Terrassa. Allà les instal·lacions Vallparadís tenen accés gratuït com a mínim fins dissabte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Aquesta situació ha fet que l'Ajuntament hagi activat el Pla d'Emergència Municipal. Entre les mesures previstes destaca l'accés gratuït a la piscina de Vallparadís fins dissabte, respectant l'aforament, que és de 1.400 banyistes. Si les persones abonades no poden accedir a aquest equipament perquè s'ha superat el nombre màxim, podran anar a les altres piscines municipals de la ciutat. L'onada de calor, a més, coincideix amb la celebració de la Festa Major. Per aquest motiu, l'Ajuntament extremarà les mesures de seguretat durant les hores de més insolació, reforçant l'atenció sanitària i de comunicació i els punts d'avituallament d'aigua.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya deixa el president Quim Torra a un pas de ser jutjat per desobediència per negar-se a retirar els llaços grocs dels edificis de la Generalitat.
El jutge instructor ha decidit desestimar la petició de la defensa d'arxivar la causa i dona ara 10 dies a la Fiscalia i l'Acusació Popular perquè diguin si estan d'acord amb l'obertura del judici oral. El magistrat considera que hi ha prou indicis per acusar Torra d'un delicte de desobediència a la Junta Electoral Central en negar-se a retirar els llaços grocs. El jutge considera també que Torra pot ser acusat subsidiàriament del delicte de denegació d'auxili a l'autoritat competent per la seva persistència en desobeir l'ordre.
Els presos de Junts per Catalunya demanen l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez.
Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull han enviat una carta a la direcció de la formació postconvergent. Demanen que el grup del Congrés es repensi la negativa que la diputada Laura Borràs va transmetre al PSOE en la ronda de contactes als socialistes. Consideren que la investidura de Sánchez seria el mal menor.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. El vaixell Open Arms desafia la política europea de ports tancats i reprèn els rescats al Mediterrani central. El fundador de l'ONG badalonina, Òscar Camps, assegura des de les xarxes que prefereix ser pres que còmplice de les morts d'immigrants. El vaixell de la ONG ja ha salpat del port de Nàpols. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
Fins ara, les autoritats espanyoles havien permès que el vaixell portés ajuda humanitària al Mar Egeu, però sense participar en salvaments. Cal que Itàlia manté tancats els ports del país els vaixells de les organitzacions humanitàries que rescaten persones al mar. Aquest dimecres, però, una nau de l'ONG Sea-Watch també va entrar en aigües italianes amb 42 migrants rescatats a bord. Recordem que la justícia italiana manté oberta una investigació contra dos membres de l'ONG, els quals acusa d'afavorir la immigració il·legal Portugal amb els seus rescats davant de les costes de Líbia.
La papallona del boix s'està convertint en un autèntic mal de cap pels veïns de Sallent, al Bages. Es tracta d'una espècie del sud-est asiàtic que, tot i ser molesta, no suposa cap risc per les persones. Ràdio Sallent, Olga Gili.
La principal problemàtica associada a aquesta plaga està en el fet que l'oruga ataca el boix, que és un arbust abundant i estès en els boscos catalans i alhora molt present a parcs i jardins públics i particulars. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, explica que només es pot esperar que la mateixa espècie emigri.
Aquesta plaga s'ha anat desplaçant des del nord d'Europa cap aquí i ara es dedica a menjar-se tots els boixos i hem d'esperar que la plaga per si mateixa pugui marxar. No té depredadors, es reprodueix. Per tant, hem de vetllar perquè no vagi més enllà. El problema és intentar protegir el que es pugui, però en principi la plaga pot desaparèixer per si mateixa, es pot traslladar com ha anat fent els darrers últims anys.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està fent una campanya divulgativa per informar els ajuntaments, el sector de la jardineria i els vivers les mesures per lluitar contra aquesta plaga.
En cultura, del 8 al 21 de juliol se celebrarà la 15a edició del Festival del Tebre Dansa. 48 espectacles de dansa i circ contemporani d'alt nivell i d'arreu del món. Aquest festival opta enguany a guanyar el Premi EFA de l'Associació Europea de Festivals. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Durant 15 dies de juliol, enmig del Parc Natural del Delta de l'Ebre i al costat del riu, 130 artistes oferiran una cinquantena d'espectacles, entre ells tres estrenes mundials. Hi actuarà, per exemple, la catalana Lali Aiguader Company de dansa o la pallassa Alba Serraute. El director, Roberto Olivan, s'ha mostrat molt orgullós d'haver consolidat aquesta fita cultural, però considera que no ha de créixer més, i aquesta és la seva particular vara de mesurar.
Almenys poguéssim tindre una conversa en cadascú dels participants una vegada almenys durant les dues setmanes. Si passem a aquest punt, me sembla que ja deixarem de perdre l'interès i no crec que hauríem de créixer més.
El Festival del Tebre Dansa és un dels 24 finalistes del Premi de l'Associació Europea de Festivals, que s'atorga al setembre.
I un any més arrenca el Festival Clàunia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, amb totes les entrades venudes. Això tot i l'absència dels seus creadors, Charango. Aquesta nit, Pupiles i Lil Dami seran els grups encarregats d'inaugurar aquesta 6a edició. La veu de Sant Joan, Isaac Muntades.
Enguany el Clàunia s'allargarà fins aquest diumenge i, tot i l'absència de Charango, el cartell de l'edició és de luxe amb Boques Grasses, Joan Dausàbues, Doctor Prats, la companyia elèctrica d'Arma o la banda colombiana La 33. Al Clàunia també s'hi podran veure actuacions de circ amb companyies de Brasil o Kènia i hi haurà un munt de xerrades a l'Espai Consciència, entre les quals destaquen una sobre la repressió de l'Estat, on hi serà la parella de Jordi Cuixart, Cell Bonet, o una sobre el canvi climàtic amb la presència del meteoròleg de TV3, Tomàs Molina. Precisament la preocupació pel canvi climàtic és un dels puntals d'enguany. Ana Palau és la responsable de l'espai.
També explota el planeta, no? per mantenir la vida que volem tenir una part del planeta, no? Que és aquest nord global, que l'únic que fem és comprar i consumir, a costa també de que moltes persones arreu ho passin malament.
Si altres anys s'havia patit per la pluja, en aquesta ocasió la principal preocupació serà la onada de calor que assola el país.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Girona continua confeccionant la plantilla que dirigirà Unzué a segona divisió.
Després d'anunciar el fitxatge del porter Juan Carlos Martín, s'afegeix a les cares noves de Maceo i Jairo. El club segueix treballant per retenir algunes peces, entre elles Estuani.
El Terrassa incorpora el central Joel Canyaveras i el jove migcampista Manu González. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Terrassa Futbol Club ha donat a conèixer dos jugadors més que formaran part de la plantilla de Xavi Molist la propera temporada. Es tracta de Joel Canyaveras. El primer d'ells va jugar a les files del Terrassa la temporada 2016-2017. Aquest central de 23 anys ha defensat aquest any la samarreta del Granollers. Recordem que havia estat també al conjunt de l'Atlético Levante. L'altra incorporació és Manu González, migcampista de 19 anys, procedent de l'Adam. Recordem que amb el conjunt cerveser, amb el conjunt de l'Adam, aconsegueix aquesta temporada l'ascens a la divisió d'honor juvenil. Xavi Molist compta ja amb 14 jugadors, però recordem que en les properes hores es farà oficial l'arribada de Kevin Alarcón i de Javi Morales. També està al caure un altre dels jugadors que s'ha parlat i molt, com és
Martí Soler.
En waterpolo, el barceloneta fitxa el serbi Milan Aleksic fins al 2021.
El jugador serbi de 33 anys prové del Zolnok i hongarès i ha estat campió olímpic mundial i europeu. També reforça el Quadis Mataró amb Grumi Guimaraes, que obrirà una segona etapa al club del Maresme.
Avui comença l'Eurobàsquet femení a Letònia i Sèrbia.
El combinat espanyol, entrenat per Lucas Mondelo i amb sis catalanes a les seves files, serà el gran rival a batre. Les vigents campiones disputaran la primera fase a Riga i debutaran avui mateix contra Ucraïna. Destaca la presència de Laia Palau, que amb 39 anys podria disputar el seu últim campionat continental, i la d'Andrea Vilaró, que debuta a la competició.
I encara en bàsquet, el Tarragona femení confia en Víctor Neila.
Víctor Neila és el nou entrenador del Tarragona Bàsquet, que després del descens de Copa Catalunya substitueix Juan Carlos Arjona. L'equip jugarà enguany a Primera Catalana.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Neila és un home de bàsquet i amb experiència al territori tarragoní, tant a les banquetes com a la pista. Salle Tarragona, l'ADT, Club Bàsquet Valls o Club Bàsquet Tarragona, alguns dels clubs on ha militat i ha entrenat al llarg de la seva trajectòria des de categories inferiors a primers equips, tant masculins com femenins. El nou tècnic de les Liles es mostra il·lusionat amb el repte que té al davant.
L'afronto amb molta il·lusió. La veritat és que és una bona oportunitat per tornar a les banquetes amb un equip que he tingut la sort de veure jugar aquests últims anys i que el conec, i a més amb una entitat amb la qual estic molt, molt involucrat.
Pel que fa a l'objectiu de la temporada, tenint en compte que l'equip ve d'un descens i a falta de la confecció de la plantilla, el tècnic es mostra amb confiança i espera que es lluiti per estar a la zona alta de la taula.
Però està clar que d'inici, mantenint l'estructura de la plantilla, si som capaços de treballar bé i de generar un bon ambient de treball dins del grup, no tinc cap dubte que els resultats arribaran i intentarem estar davant de la classificació, evidentment.
Neil ha confirmat que ja ha tingut l'oportunitat de parlar amb gairebé totes les jugadores i assegura que la base de la plantilla es mantindrà per desig mutu.
Els World Roller Games a punt.
Falta només una setmana perquè la competició comenci a rodar. La cita concentrarà més de 4.000 esportistes arribats des de 81 països. Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès, Sant Cugat i Terrassa seran les seus de les diverses proves, que inclouran 11 disciplines, des de les més tradicionals com l'hoquei i el patinatge artístic fins a les més novedoses com el roller derby, el freestyle o l'scooter.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.